Sempre em pregunto per què només són les dones que en la política s'atreveixen a dir que no poden més i deixen els seus càrrecs, a vegades plorant, a vegades sobreposades per tot, i això no ho hem vist mai fer-ho a un home.
A les dones ja podem ser llestíssimes o presidentes del govern que encara se'ns valora per la nostra aparença. Abans de parlar de la nostra feina, sempre hi haurà algú, home o dona, perquè tots tenim la mateixa educació, a qui li semblarà una bona idea opinar sobre el nostre físic. Avui, a les dones i els dies, no anirem a la perruqueria, encara que alguns ens hi vulguin sempre. Avui anirem a les farmàcies, on aviat podrem gaudir d'uns productes que són de primera necessitat, però que fins ara havien estat un luxe.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Y comenzamos el programa con una voz imprescindible.
Veníamos reclamando que nos escucharan porque estábamos detectando que estaba habiendo durante muchas décadas una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Eso conlleva un desgaste, desgaste que nosotras no queremos.
La veu d'Alexia Putellas i les jugadores de la selecció que ens emocionen perquè es mostren tal com són, humanes i com estan, cansades i també fartes, i també perquè estan provocant canvis. D'aquí un temps, jo crec que veurem la transcendència del que porten fent aquests dies. El valor que demostren serà un exemple segur per les noves generacions de dones que es vulguin dedicar al futbol. No cal que us digui, però, que el Rubiales de Tor no està només en el món de l'esport. Està per tot arreu. Aquest matí, Alfonso Guerra també ha deixat anar a la seva misogínia, i en aquest cas la persona afectada ha estat Yolanda Díaz, la vicepresidenta i líder de Sumar.
La vicepresidenta?
Sí.
Criticando falta de rigor.
Sí.
Político, jurídico. Sí. Ella?
Sí.
La ha parado el tiempo entre una peluquería y otra. Un
Oye,
ratito.
Este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a agarrar muchas críticas.
No, es la verdad.
Està calp? Això és el que li hauríem de preguntar. Potser és que té enveja. Malauradament, això dels comentaris masclistes cap a les dones polítiques és un pou sense fons, no, Judit Pastor?
No s'acaba mai, Montse Virgili. M'he passat tota la tarda buscant la maroteca i encara ara...
Encara podries estar cremant pestanyes.
Sí.
Molt bé. Fes-nos un repàs de tot això que has fet aquesta tarda a la maroteca.
Sí, he anat buscant, no, exemples sonats d'insults cap a dones polítiques, perquè es veu que quan les dones toquen poder és una espècie perillosa, no? I els senyors es posen molt nerviosos. Yolanda Díaz avui ha rebut una crítica, però és que durant la campanya electoral ja en va rebre unes quantes, per exemple, aquesta machirulada que li va dir Feijo.
Datos maquillados de empleo. Ahora viendo la vicepresidenta que lleva el empleo, de maquillaje sabe mucho. No hay ninguna duda.
De maquillaje, sabem.
Maquillatge, perruqueria...
És la diva d'Espanya, Yolanda Díaz. Aquest tipus de comentaris sobre el físic o també desqualificatius de caràcter sexual són tot un clàssic. No sé si recordeu, en un debat a la tele, a la Sexta, ara fa uns anys, quan un tertulià va acabar dient gordita Ada Colau. Ara l'escoltarem, i també com aquest comentari, molts més.
No, digo, si vamos a lo personal, está usted muy gordita para el hambre que se pasa.
No es necesario todo esto.
Leire Pagín, ¿verdad?, que es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya, y que va a ser la alegría de la huerta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí.
¿Irene Montero tiene las manos así?
Sí, Irene Montero tiene la boca de chuparse la... llena de llagas, de su pase la alcoleta.
Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
Ada Colau, Leire Pagín, Irene Montero, en general, són les polítiques d'esquerres i, en particular, les ministres d'Igualtat o aquelles que es posicionen més fermament amb el feminisme, les que reben més.
De fet, ara ho sentíem, Irene Montero, que ha estat atacada més d'una vegada per ser la dona de... que també és un clàssic, eh? Quan ja no poden amb el físic...
Llavors, doncs, anem a veure de qui ets dona, no?
Com que no li poden dir gordita, doncs li diuen això altre, no?
Exacte. I aquí només, no només Irene Montero, sinó que en general totes les polítiques de Podem han rebut per aquest vincle amb el Coletas, amb Pablo Iglesias.
Su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta.
Aquest és un diputat del Partit Popular carregant contra totes les diputades de Podem. I no us penseu que són sempre els senyors de dretes, els que critiquen les senyores d'esquerres.
També les senyores de dretes.
I també els senyors d'esquerres que critiquen les senyores de dretes. Per exemple, Pablo Iglesias contra Ana Botella.
Ana Botella és la que encarna ser esposa de, nombrada por, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido.
Vaja, que resulta que les dones encara hem d'encaixar en això de ser senyores casades, submises i a casa.
I sobretot calladetes, eh? Això sempre. També és important, que estem més mones. Aquesta superioritat moral dels homes, que és, de fet, una de les bases del masclisme, és un altre clàssic a l'hora de desqualificar les dones que toquen el poder.
10 dies antes, cállense y guarden el respeto por cada un hombre.
Aquest és un alcalde d'un poble d'Almeria fent callar una regidora del PSOE durant un ple. Directament li va dir calli i guardi respecte quan parli un home. O sigui, a aquest punt arribem, no, que un senyor fa callar una companya seva.
Quan hi ha raça superior, hi ha raça superior. És que no ho podem entendre. Allà fan molts pernils també, de raça.
Sí? Sí. No. Una altra d'aquestes perles, per dir-li d'alguna manera, és la del socialista Emiliano García Page a Maria Dolores de Cospedal, del PP, o un altre que va dir un dirigent del PSOE a l'exministra Fátima Báñez.
No saben hacer nada sin la chacha. Pues lo cierto y verdad es que no, yo no tengo claro que Cospedal sepa pasar la aspiradora.
La ministra debe de dedicarse a otras cosas. Yo creo que Fátima Báñez estaría mejor San Juan del Puerto haciendo punto de cruz.
Clar que sí, això ara ja quan hem anat a la perruqueria, ja ens hem vestit com volien, ja ens han dit gordites, ara...
Ara passar l'aspiradora i punto de cruz, clar que sembla. Sí. Tenim tot el ventall de... Exacte. Possibilitats, no? Paro ja perquè no acabaríem mai, tampoc tenim gaire temps, però la conclusió és que quan els homes utilitzen tots aquests retrets personals, comentaris sobre el físic, estereotips de gènere o desqualificacions per atacar una dona, és una de dos. O perquè els falten arguments d'altura, o bé perquè se senten acorralats, amenaçats per l'avanç imparable de les dones en l'esfera pública i en els rols del poder.
Doncs tornem al de sempre. Judit Pastor, moltes gràcies.
Merci.
I continuem amb altres temes aquí a Les Dones i els Dies. En directe, passen 12 minuts de les 11 de la nit i el 93207474 és el nostre telèfon. Si teniu ganes d'explicar-nos coses, el que vulgueu, som aquí en directe fent aquest programa. Totes, quan comprem compreses o tampons, sempre pensem que són caríssims, quan és un producte de primera necessitat. Si comptessin tots els diners que ens hem gastat a la nostra vida en productes menstruals i el que contaminen, ens posaríem les mans al cap. Per això, que les farmàcies catalanes distribueixin, a partir d'inicis de l'any que ve, productes menstruals reutilitzables de manera gratuïta és una boníssima notícia. La mesura, que beneficiarà a 2,5 milions de persones a Catalunya, podran escollir entre una copa menstrual, calces o compreses de roba, a la farmàcia ens assessoraran segons el nostre estil de vida. Per bescanviar-lo, s'hauran de descarregar un codi QR que rebrem a l'aplicació de La Meva Salut, i amb les ganes que aquesta mesura es faci efectiva, hem anat aquest matí amb la consellera Tània Verge a una farmàcia del carrer Girona de Barcelona i hem parlat amb ella i les dues farmacèutiques, l'Amèlia i la Maria Lluïsa. Avui és un molt bon dia, consellera Tània Verge, perquè hem aconseguit una cosa que feia molt temps que esperàvem, oi?
Avui és un gran dia perquè podem garantir el dret a l'equitat menstrual a totes les dones del país, perquè hem explicat com desenvoluparem aquest projecte en la pràctica, que és anant a les farmàcies on podrem bàsicament recollir aquell producte menstrual reutilitzable que sigui el que més se'ns ajusta, i ens proporcionaran informació i assessorament de qualitat. Això és fonamental.
Parlem d'això, però mira, ho fem entrant a la farmàcia, en una farmàcia del carrer Girona que es diu Espai Farmàcia, i ara no sé si farem una performance, però una mica allò de que entrem a la farmàcia i jo els hi dic, mira, per exemple, hola, per cert, són l'Amèlia i la Maria Lluïsa, com esteu?
Molt bé, bon dia.
Molt bé, bon dia.
Què m'aconsellaríeu, o què seria el que... Perquè això és el que ens es trobarà la gent, no?, que tingui ganes d'entrar a la farmàcia i preguntar. Serà un lloc obert, podríem dir.
Sí, doncs aconsellaríem, faríem diverses preguntes a una dona, què havia servit, fet servir fins ara, com són les regles seves d'abundants, què és el que busca ella, quin tipus de material li agradaria, si necessita, si és persona que li agrada algú més, que sigui més, perquè cada vegada n'hi ha la gent que prefereix el sangrat lliure. N'hi ha molts conceptes que podríem parlar. Ja et dic, això és una cosa que sempre ho hem fet, no? Però ara encara més, perquè tindrem una formació molt més especialitzada.
Això us anava a dir, que una de les grans feines també des de la conselleria és el procés que vindrà ara de fer formació a totes aquestes farmàcies, perquè ja veig que elles estan molt preparades, però no tothom està tan preparat, no?
Exacte, i per això, perquè pugui ser una formació especialitzada en menstruació, en menopausa, que és l'altra gran amiga desconeguda.
Sí, exacte, ara faré preguntes d'això també.
I de manera més general, en drets sexuals i reproductius, a finals d'octubre comencen aquestes sessions formatives que treballem conjuntament al Departament d'Igualtat i Feminismes amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, i que es duran a terme a tot arreu del país per arribar a totes les farmàcies.
El que és molt important és que, com anirem amb el nostre targeta del CatSalut, amb el nostre QR, tindrem aquest producte, que poden ser unes calces absorbents, que poden ser una compresa o que poden ser una copa menstrual, i serà una per nosaltres, però a més, doncs, amb tot aquest consell, que per mi hi ha una part molt important darrere de tot això, que és el fet, sobretot, de que és una cosa oberta i de que... per fi parlem d'aquell tema que quan anàvem al supermercat, això encara no passava, aquesta cosa de compro les compreses i gairebé les amago darrere del pot de cigrons, no?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, era un clàssic.
Exacte, sí, des de l'app de La Meva Salut tindràs un codi QR que és amb el que podràs anar a bescanviar el producte. Si algú no controla gaire tecnologia per bretxa digital, el que sigui, doncs a la farmàcia també et poden ajudar. Si estem parlant d'una nena que encara no té, evidentment, la targeta sanitària, doncs està vinculat, com amb altres prestacions de salut que ja ho sabem, amb la targeta del seu pare o de la seva mare, i des de la farmàcia també es facilitarà tot el procés.
També hi ha una qüestió molt important. Parlàvem de la pobresa menstrual, que a vegades diem aquestes paraules que semblen una mica estranyes, sembla que no sabem què volem dir, però és que hi ha persones que realment per elles és un problema comprar un paquet de compreses, perquè estem parlant de que valen 2-3 euros.
Sí, l'avantatge que ha de donar-ho a la farmàcia és que som una xarxa que estem distribuïdes per tota Catalunya, des del poble més perdut del Pirineu fins al centre de qualsevol ciutat. Llavors arribem a tot arreu. Arribem a tot arreu i podem ajudar molt explicant com s'han de fer servir, com han de netejar les copes, com han de rentar les calces, moltes coses, que és el que tu deies, que, a veure, la gent encara té aquella petita vergonya de preguntar-ho, i el farmacèutic al final, sobretot a les ciutats, però sobretot als petits pobles, és un company més de la família. I llavors aquesta, diguéssim, d'estar a prop de la gent i de més ajudarà molt, i sobretot el tema de la pobresa que tu deies menstrual és, per desgràcia, és una cosa que en aquest país existeix, i llavors d'aquesta manera jo crec que arribarem a molta gent a solucionar-li aquest problema.
Molta gent, has dit 2,5 milions de dones, eh?
A veure, ara mateix aquí estem al centre de Barcelona, però n'hi ha molt de barri a Barcelona, molt petit poble, que n'hi ha molta mancança de moltes coses. I clar, la gent pues, prioritza, i si no s'ho pot comprar, no ho fa servir.
Clar, llavors implica que aquesta pobresa menstrual, que no deixa de ser una expressió de la feminització de la pobresa, que afecta una de cada cinc dones del país, vol dir que doncs, potser s'utilitzen més temps del compte els productes que no són reutilitzables, o s'utilitzen alternatives que no són saludables, que et poden provocar al·lèrgies, infeccions, o que et poden limitar activitats quotidianes, sigui anar a classe, sigui anar a la feina, fer esport, activitats de lleure...
Som a una farmàcia del carrer Girona envoltades de cartells d'aquesta campanya La meva regla, les meves regles, que visibilitza la menstruació i que pretén que a principis de l'any que ve hi hagi un clima de confiança perquè les dones que ho vulguin puguin acostar-se a demanar el producte menstrual que més els hi convingui. Fèiem una mica de broma abans d'entrar, que això serà com una reunió de tàper sex. Tu vindràs aquí a la farmàcia i podràs parlar amb les farmacèutiques i aquesta tranquil·litat afavorirà que t'atreveixis a preguntar i que potser trenquis tabús. Ara em comentaves, hem parlat molt de regla, perquè és el tema que ocupa i és el tema doncs, pel que entraran més dones i persones trans a les farmàcies a buscar aquestes copes menstruals, però també hem de parlar, per exemple, de la menopausa, no? Que és aquell moment on la regla comença a fallar o ve a trossos. Potser, quina recomanació podríem fer per a aquestes dones? Perquè això també s'ha de tenir en compte.
Bueno, jo crec que en aquest moment que estàs, que ara sí, ara no i de més, jo crec que la calça seria un món d'això. O sigui, és una cosa que és còmoda, que la pots utilitzar molt sovint, vull dir, és com si anessis amb una roba interior normal, perquè a més quan estem amb la menopausa potser estàs 2 mesos tranquil·lament que no passa res, i de repent...
Sorpreses.
Aleshores, les calces aquestes jo crec que van molt bé, és molt còmoda, ho pots anar... Quan ja tens una mica de sospita de... Ai, potser aquí està a punt de passar alguna cosa, o no, perquè és el que passa. Aleshores, en el tema menopausa, jo crec que hi ha tots aquests productes i jo aniria cap a la calceta.
I les nenes, quan comença la primera regla, també és un moment de la seva vida que les desterota i els hi crea molt de complexa d'estar a escola i de sobte atacar. Llavors, és una manera, és un tabú encara per les criatures, encara que cada vegada des de les escoles es fa més educació sexual, tenen molts mitjans, però no deixa de ser un tabú, allò t'aixeques de la cadira i està tot allò vermell. Llavors, si aquestes nenes, quan comencen, que no sap si vindrà cada mes la mare o des de la farmàcia aconsellem, mira, porta't la calceta, quan més o menys creus que se la vagi posant, és fàcil, es renta ràpid, és una roba interior que pots rentar normalment a la rentadora o amb una micona, això jo crec que salvarà tant són els dos puntals, la dona premenopausa o menopausa i la criatura amb les primeres regles. Jo crec que serà un producte que en aquests dos puntals des de la farmàcia l'hem de recomanar molt.
Tot això és parlar de la regla, deixar anar tabús i sobretot posar al centre la salut sexual i reproductiva de les dones. Estem en aquest any de la marató de la salut sexual, que en parlem moltíssim, però per exemple, quan sents per exemple les estadístiques de clamídia de les noies joves a Catalunya estan pujant una barbaritat. Això vol dir que ens fa falta molt parlar, molta pedagogia i que potser això sigui l'inici de començar realment a parlar-ne i que es parli d'una manera absolutament natural, no?, i canviar les coses.
És un àmbit més on poder tenir aquestes converses, on tenir aquesta informació, on apoderar-nos d'aquesta frase que hem seleccionat, la meva regla, les meves regles, cadascuna les seves, el producte que li vagi millor, la gestió de la menstruació des d'una... la màxima llibertat, no? Salut, productes que siguin sostenibles, que tinguin tota la informació. Però sí, estem posant el focus en que no és només salut sexual i reproductiva, sinó que és drets sexuals i reproductius. I els drets sexuals i reproductius inclouen també anticoncepció, la prevenció de les ITS, la interrupció voluntària de l'embaràs, el dret a un parc respectat, a erradicar la violència obstètrica, és a dir, que aquí tenim tot un pack, Montse, tenim feina per tot el que queda de legislatura, moltíssimes accions iniciades treballant-ho amb tots els departaments del govern, i això és bastant excepcional, eh? Tots els departaments estan a l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius que impulsem Igualtat i Feminismes. You said to me,
go and let yourself finally be free. Avui, a més, comença una sèrie que mira molt la gent jove, que és aquesta Sex Education. Torna una altra temporada, exacte. I quan acabem aquesta entrevista, justament, hem anat a un institut, a l'Institut Milà i Fontanals de Barcelona, i hem preguntat als alumnes sobre com viuen, com parlen de sexualitat. Pel que veiem, encara continua sent un tema, no sé si tabú, però un tema que encara, vaja, que costa de parlar-ne. Des de la conselleria s'està plantejant alguna cosa més, perquè sabem que hi ha cursos d'educació sexual, però no són obligatoris a les escoles, a totes.
És un dels eixos de l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius que l'educació sexual integral arribi a tot arreu, evidentment a les escoles, i han fet passos molt importants en aquesta direcció, per exemple, en els decrets recents de finals del 22 i principis del 23 de l'educació bàsica i de l'obligatòria, és matèria curricular. Això és un canvi de plantejament com no havia passat fins ara. Ara s'estan formant a les figures coordinadores de coeducació, convivència i benestar, que supervisarà tot el desplegament de la coeducació, on hi ha també l'educació sexual als centres, i estem elaborant els materials ajustats a cadascun dels itineraris i les edats, però necessitem també arribar a les famílies, oi? Tots els espais remanen la mateixa direcció perquè l'educació sexual també és un dret, és el dret al nostre desenvolupament, a conèixer el propi cos, a tenir relacions lliures, sanes, igualitàries i basades en el consentiment i el plaer.
Informacions fisiològiques, és a dir, de moltes qüestions, però també ha d'haver una feina emocional, no? Perquè aquí, aquesta part, sembla que encara ens costa, no? Aquí hi ha una feina que és molt, molt, molt ingent i molt gran de canviar tot el prisma sobre les relacions igualitàries, no?
Mira, tot l'àmbit de la sexualitat, sigui des de la salut sexual i reproductiva a les relacions sexuals, està travessadíssim per relacions de gènere i, per tant, en els models que imperin, en tots els estereotips sexistes, en com es reforcin aquests rols més tradicionals, impactarà també en com tenim sexe, en com ens relacionem, i per això és una política feminista central. I una cosa que potser... no tots els homes saben, els homes feministes follen millor. És a dir, que si ens n'adonéssim de les polítiques feministes, com ens impacten en tots i totes, també en la sexualitat, segurament aquí avançaríem molt més ràpid.
No, a veure, és que a poc a poc hem d'anar, a veure, com deien abans, Roma no se construye en un dia, llavors a poc a poc anirem introduint i cada vegada, i és el que sempre el que diuen des del col·legi, som una xarxa, les farmàcies som una xarxa, estem per tota Catalunya, des del racó més petit al racó més gran, i des d'aquí podem fer una feina molt important per ajudar la població.
Està clar que necessitem parlar les dones i tothom, necessitem parlar sobre el que ens passa. Tania Verge, moltes felicitats. Avui és un gran dia.
Moltes gràcies. Estem molt i molt contentes. Sí, sí.
Merci.
A les dones i els dies, et canviem la lluna.
Em sembla que la consellera avui no ha tingut temps per veure ja els primers capítols de Sex Education. Tenia una mica de feina. Però, Carla Verdés, tu n'has vist algun o què?
Sí, la sèrie de Sex Education ja té els 8 capítols disponibles a Netflix i jo aquest matí per documentar-me.
Per documentar-me
i he mirat el primer.
És una sèrie que parla amb naturalitat i sense complexos del sexe, de les relacions, especialment entre els més joves. I clar, per què en parlem i de què va? A veure, explica'm una mica.
Ja, explica la vida d'uns companys d'institut i una mare, la mare d'un d'ells, que és terapeuta sexual i que parla del sexe sense tabús. Primer ho fa amb el seu fill i després també aconsegueix que ell pugui ajudar la resta d'estudiants de l'escola amb els temes que giren al voltant del sexe. És una sèrie britànica i la temporada que s'estrena avui i que ja és l'última a Netflix sona així.
Hola a todos, soy Otis Milburn, soy nuevo aquí, soy del grupito del Instituto Moordale. Gracias, quería hablaros un poco sobre mí. Paso gran parte de mi tiempo libre pensando en sexo.
Ens passa a tots. Els protagonistes de Sex Education han après i han experimentat i molt amb el sexe, però, Carla, hem anat a comprovar com van d'educació sexual les adolescents aquí a casa nostra, fora de la ficció. I em sembla que déu-n'hi-do, no?
Sí, hem anat fins a l'Institut Milà i Fontanals, al Parell de Barcelona, per parlar amb quatre noies i els hi hem preguntat què coneixen del sexe i com creuen que han de ser les relacions amb els altres. Ens diuen que miren la sèrie de Sex Education i la gran majoria ens són fans, però la pregunta que em vaig fer jo és si al seu institut parlen de manera tan natural del sexe com a la ficció de Netflix.
I sobretot estan tan mentalitzats i tan preparats, etc. No? Què t'has trobat?
Mira, hem parlat amb la Sofia, la Liu, la Salma, que tenen 14 anys i estudien tercer d'ESO, i l'Alexandra, de quart d'ESO, i que té 15 anys. Totes quatre van sentir per primer cop la paraula sexe quan feien quart i cinquè de primera, i això són 9 i 10 anys. Va ser a casa amb els seus germans grans, tot i que elles no es van atrevir ni a preguntar de què anava la cosa per vergonya. Ara, amb 14 anys, la teoria la tenen clara. El sexe sempre ha de ser consentit.
Que si no hi ha consentiment no hi ha d'haver res. Si tu no vols, no vols. I si l'altra persona t'obliga, és com que s'està aprofitant de tu. Llavors jo crec que això ja passaria com una violència, no? És com si tu vas a la perruqueria i dius que vols que tallin una mica el cabell i te'l tallen molt. Clar, no estàs respectant com el que tu vols. Llavors, crec que ja és violència, ja.
Sembla fàcil d'entendre, oi? El sexe...
Sí, hauria de ser fàcil d'entendre, sí. Però a nosaltres, quan érem petites, això ens va costar molt i encara ens estem barallant, eh?
I amb elles també, perquè una cosa és la teoria i l'altra la pràctica, perquè no sempre és així. Escoltem-les.
Com un noi i una noia estan junts, jo crec que és com... En què tinguin relacions sexuals és com que la noia sent amb l'obligació de fer-ho perquè a lo millor no serà una bona nòvia o a lo millor doncs, els sentiments del noi poden canviar per no fer el que ell vol.
A vegades pot entrar lo de l'estereotip que sempre ens han dit que hem de complaer al home i que tenen que fer el que facin perquè o si no som una mala persona, una mala nòvia.
Des del que he viscut jo, que els nois era com ah, que has fet això, anda, ets un màquina. Però si és una noia ja és com, uah, és una puta, és no sé què. A una relació jo crec que sí que normalment és com que et centres més en com el plaer de l'home i en vegades que no, és com que no pensen tant en l'altra persona.
Ens sonen, aquests arguments. Sentir-se amb l'obligació de fer-ho, ser una mala nòvia si no ho faig... També aquesta paraula que tu em comentaves l'altre dia, que també quan eres més jove a l'institut, una mica més jove, només.
Una mica bastant més jove.
Exacte, dient allò de ser una puta, no?
Encara sí, estem i en aquests... canvi ser uns màquines.
Exacte, encara estem amb aquests qualificatius, no? Sí. Quantes vegades hem sentit aquestes frases?
Sí, i de fet hi ha un informe recent del Ministeri d'Igualtat fet amb noies d'entre 18 i 25 anys que diu que 6 de cada 10 noies han tingut relacions sexuals quan no es venia de gust. És a dir, són relacions on hi ha consentiment, per tant, no es podria considerar una agressió, però què passa? Doncs que es tenen només perquè a l'altra persona li ve de gust. Per tant, es fan per complaure'l a ell i sense tenir en compte ni el nostre desig ni el nostre plaer. I can't help it if I'm popping, see them
watch like it's outrageous, satisfied. I la pornografia no hi deu ajudar en tot això, ja m'imagino.
No gaire. L'edat d'accés al porno ja és de 8 anys, un accés que generalitza als 14, i la majoria del porno mainstream, el que es troba més fàcilment per internet, va lligat a unes pràctiques sexuals masclistes i violentes, especialment cap a la dona. Què passa llavors? Doncs que el seu consum habitual fa que nois i noies normalitzin coses que no són normals perquè es pensen que el sexe és el que veuen a la pornografia.
Quan ho veuen des de tan petits, que pensin que això està bé i que poden fer-ho cada vegada, i potser quan sigui l'hora de que ells tinguin sexe, pensin que el que ha vist és el mateix que el que ha de passar a la relació sexual i potser l'altra persona no vol que passi.
Segur que ens estan sentint oients que tenen fills, filles, criatures que van a l'institut. Si ens volen comentar alguna cosa, 93-201-7474. A tot això s'hi ha de sumar també, a part de la pornografia, la pressió estètica que imposa la societat a la dona per aconseguir aquest estereotip de dona perfecta, eh?
Sí, des de ben petites existeix la pressió per vestir i també per ser d'una determinada manera. I a banda, les noies a només 14 anys també són víctimes d'assetjament amb comentaris que reben per part de desconeguts i que fa que se sentin sexualitzades quan surten al carrer. Això li va passar a la Sofia i a la seva germana.
Em va passar amb la meva germana pel carrer. L'estava portant, estava anant cap a casa del meu avi i de cop un senyor es va posar a dir-me coses i a xiular-me i és com... No fa falta, no? Al final, el que em va fer sentir jo crec que va ser com que no podia anar com amb un vestit o amb una faldilla per por que em vinguessin a dir alguna cosa.
És trist, haver de vigilar la roba que et poses.
I amb 14 anys, eh?
Sí, sí.
Aquest assetjament i aquests comentaris no només són al carrer, a l'institut també els passa.
A lo millor a les noies tenen baixa autoestima per comentaris que diuen els nois. Diu, buah, està, qué cuerpo que tiene, sabe, qué tetas que tiene. Llavors, si tu a lo millor no tens alguna d'aquestes coses, no estàs a lo millor tan desorrollada com una altra dona, això pot fer que tu tingues més poca autoestima i que en una relació no et sentis del tot còmoda.
I els nois no paren de mirar fotos com de noies amb molt pit i pues, a aquella edat ningú de la seva classe tenia pit. I estaven com tristes de no agradar-li als nois perquè els nois volien com noies més desenvolupades.
També el que ens passa pel cap, el que ens imaginem, tota aquesta pressió es va acumulant, no?
Sí, es va acumulant i la Sofia, la Liu, l'Alexandra i la Salma, a més, tenen... que tenen tots els adolescents, xarxes TikTok, socials, no? TikTok, Instagram, que també les influeix. Diuen que volen copiar en el seu dia a dia el que veuen a les xarxes socials, perquè aquest contingut també és en el que es fixen els nois del seu voltant i, per tant, elles també volen tenir el cos i els pits de les noies que hi surten. Atenció a la reflexió que en fan sobre l'accés a les xarxes i també sobre l'ús dels videojocs.
Jo crec que una mica més de protecció als nens, sobretot... O sigui, és que no només a redes socials, al tema del porno, o sigui, a videojocs. Vull dir que hi ha molts videojocs que sexualitzen un muntó i sobretot a les dones, que al final els acaba afectant i després ens queixem de que, de que hi ha gent que diu coses pel carrer, però, claro, si els eduquen des de petits, que poden mirar el que vulguin, que continguts que no els hi toca, doncs com han de créixer.
Escolta com s'estava la teoria, eh?
Sí, sí. Tant de atenció aquí als pares i a les mares per deixar els seus fills i filles d'accedir a uns continguts als quals segurament no haurien d'accedir ni amb 14 ni tampoc amb 25 anys.
De tota manera, tampoc tota la culpa no tenen els pares, eh? Vull dir, és molt difícil estar controlant una criatura les 24 hores del dia.
Sí, hauríem de canviar tot en general, no?
Tota la societat.
Per cert, més enllà de veure Sex Education, una altra recomanació que us fem, perquè TV3 s'estrenarà a partir de dimarts que ve Generació Porno, una docusèrie de 3 capítols en què analitzarà la relació dels joves amb el sexe.
De fet, jo estava pensant ara que, clar, nosaltres no vam néixer amb mòbil, i això, vulgués que no, era molt més fàcil de controlar pels pares, eh?
Quan ara és molt difícil, ara és molt difícil. És pràcticament impossible.
Que ens ho expliquin si volen. 932017474, Carla Verdés, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Tens ganes de tornar a l'institut?
No.
No?
No.
Jo em pensava que sí.
No, mai, mai.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest és el Shaolin, especialista de cine en arts marcials. O dit d'una altra manera, especialista a repartir. Tot el dia així. Sí, reparteix molt. Però res comparat amb el que reparteix el rasca milionari de l'ONCE, que reparteix més de 20 milions d'euros en premis. I això és repartir molt. Rasca milionari de l'ONCE. Reparteix més que ningú.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Magdalenes La Granja, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
La nit dels immigrants 3.0.
De dia s'entén que hi hagi gent que acabi ben saturada i que quan arribi la nit algú els digui...
Tranquilo, vas massa ràpid. Tranquilo.
Canviar de ritme i trobar-s'hi bé. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Un programa tranqui.
Sí.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 25 de desembre del 1939.
I el número de la sort, el...
2. 0. 2.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Era meu. Era seu. Passen 7 minuts de 11:15 de la nit, 12 de la nit, esteu sentint les dones i els dies, i per cert, que jo us he dit 932017474, que és el telèfon habitual, però és que resulta que no ens funciona aquesta nit. I llavors us he de dir un altre telèfon. A veure, apunteu-lo, perquè aquest és nou. 938442022. 938442022. O també escriure'ns a donesidies@catradio.cat. Saludo la Sílvia, que gairebé se m'ha perdut.
No, m'he perdut per la part alta de Barcelona perquè han començat a sortir les frases de les polítiques i dic, bueno, això és el colmo, però quina raça política tenim?
Sí. És aquesta. Però al final has arribat bé, no?
He arribat bé, bueno, perjudicada mentalment, perquè ja em sembla increïble. És que, però, bueno, lo del guerra avui és increïble. El tema de les dones, de la indumentària de les dones polítiques, és molt interessant. Algun dia començarem a parlar-ho en plan bèstia. Però sembla que les dones polítiques hagin de masculinitzar la seva estètica perquè les escoltin, les prenguin en sèrio. És com recordar-los que és un terreny masculí i a la que de cop la seva indumentària comença a té tints feminitzats, aleshores arriben els atacs.
Arriben els atacs i també quan són femenins també no vas vestida com d'allò o tens un aspecte físic tal, és a dir, me'n recordo d'Ada Colau, vull dir, se'm va fer un fart de sentir que si era una peixatera, que si anava mal vestida, etc. Quan tenim mil polítics que van vestits, vaja, de moltes maneres que ningú els ha dit mai res.
A veure, que la indumentària parla és així, i que dona informació és cert, tampoc ho podem obviar això, però el que no pot ser és que a elles tan sols se les jutgi per això. Jo penso que aquest és el problema.
Esteu sentint aquesta dona que parla de moda amb tota aquesta convicció, és la Sílvia Rosés, historiadora de l'art, experta en moda, que va venir unes setmanes a parlar de pantalons, sí. Però com ella els porta sempre, no li fan falta res.
No.
Doncs avui ha dit, vull parlar d'uniformes. Atenció, que comença el col·le, estàvem en un institut i ara parlem d'uniformes. Tot casa aquesta nit,
I tant.
Fas una mica de ràbia i tot. Hey, teacher, leave it be alone. A veure, una excusa perquè m'has posat Pink Floyd. Vull l'excusa. Per què m'has posat aquesta cançó?
Perquè com...
Ja sabeu que aquí només posem cançons de dones, en aquest programa. Som així.
Perquè cada cop que veig nens i nenes sortint de les escoles així com uniformats, em sembla com exèrcit. Vaja, és que no... Em costa de digerir això. Clar, és contrari totalment al que jo penso,
Clar, ara parlem d'uniformes, però clar, d'uniformes d'escola, que és l'època, el setembre, que els pares fan tota aquesta despesa de comprar tot, que a més vagi amb els colors... Perquè jo n'he portat d'uniforme, tu ho dic aquí, ho confesso a Catalunya.
Sí?
Sí, horrible el meu,
Però, a veure, digue'm en un de maco, és que em sembla...
No, però és que el meu era, o sigui, espectacular. Vull dir, pensa que era un... Es pot dir pitxi?
I tant.
Com, no sé ni com dir-ho, és a dir, ja, com una mena que, de coffee així que et posaves per sobre, sí. Amb quatre botons, que en lloc de tenir dos pits, resulta que en tenia quatre, perquè just et tocaven allò en el pit quan et feies gran, amb un cinturó de castedat, també, tot junt, i a més unes faldilletes marrons, d'un color sofert així postguerra, que escolta'm... Sí.
Bueno, però...
L'alegria.
L'alegria de la huerta. Però pensa que en algun lloc en el món hi ha d'haver una gent que dissenya això. Tu t'imagines la jornada laboral d'aquesta gent?
No.
Però bueno, en tot cas...
Cosa és que, clar, ara parlarem d'uniformes, sí. Però clar, jo et volia dir, estem en època escolar, però també hi ha uniformes de policia, sí, d'hosteses, d'infermeres... Quan les dones ens en posem un, sempre es veu aquesta uniformització com un inici pel morbo. Això
Exacte.
És supercuriós, això.
Bueno, però és que qualsevol cosa que faci la dona penso que dona peu a ser sexualitzada, no? Vull dir que fins i tot està l'uniforme de més lleig del món pot arribar a ser...
Jo el meu uniforme era difícil, de sexualitzar, t'ho he de dir,
Segur que el patriarcat ho pot aconseguir.
Exacte,
tot.
Exacte, ho pot aconseguir tot. El que fèiem nosaltres era allò escurçar-nos les faldilles...
Ah, d'això en parlarem. En tot cas, ostres, portem ara aquesta setmaneta que els uniformes estan... són polèmica per tot arreu. Els uniformes, hi ha gent que són grans defensors dels uniformes. I per què els defensen? Doncs primer perquè diuen que les famílies estalvien. Segon, perquè diuen que no s'han de rentar tant, perquè són colors soferts. Ara en parlarem d'això.
Això és un concepte.
Després diuen, diuen que es combat el consumisme.
Jo no estic d'acord, ja en parlarem.
Exacte. Després es diu que fomenta la igualtat, perquè es diu que amb els uniformes tots som iguals i totes som iguals.
No és veritat.
A veure,
sempre
s'enveu
el llautó sota d'un uniforme, perquè portes aquell jersei que de marca, perquè portes aquelles sabates que total. Valen molts diners. És a dir, és igual. Se't veu al final qui ets.
Val, com que tu i jo som com som, agafem bisturí i comencem a destripar aquests motius, perquè també hi ha el motiu de que no es pot sexualitzar, o sigui que es mata la sexualització de la nena. Anem a disseccionar això. Comencem pel primer punt.
Però vols que posem Mecano per posar-nos-hi?
Hombre, aquí, Mecano sempre.
Mecano sempre. Avui que hem canviat de tot l'iPhone, 938442022. 844-202, si ens voleu escriure i explicar-nos, o escriure o trucar millor en aquest cas, explicar-nos les vostres històries amb els uniformes i quin sentiment i quina opressió, perquè a mi m'oprimia l'uniforme.
Exacte.
Els sentiments.
Sí. anem punt per punt. Primer diuen que les famílies estalvien. Bueno, és el poder del punt que jo veig una mica més, d'acord? No hem de comprar tanta varietat de roba perquè tenim l'uniforme. Ara t'he de dir una cosa.
Això ho compraria la meva mare, ho hagués comprat, però és mentida, en el fons.
Bueno, jo penso que els uniformes són molt cars, sincerament. I potser el còmput general acabes estalviant. Val, però, ostres, a mi em reca pagar tants diners per una peça tan horrorosa.
I a més, una cosa, quan vas vestit d'uniforme, si són els colors de l'uniforme, per exemple, l'anorac, en el meu cas havia de portar un anorac de color beige.
Ai, nena.
Un anorac de color beige.
No, és que el beige és un color que...
Com has vist amb aquesta cara de Mare de Déu que tinc amb un color beige d'anorac?
Aquí li queda el color beige.
Clar, llavors, al cap de setmana havíem de comprar un altre abric de color negre o blau marí, que és un color que m'escau molt més, perquè no n'és amb allò. Bueno, beige, crema, una cosa que encara me'n recordo ara.
A veure, no dono una mica de peixeta en aquesta gent. Doncs vinga, va, al punt 1 els hi donem. Val? Després, al punt 2. A mi em fa molta gràcia això de que no s'han de rentar tant, això de colors soferts. Què significa un color sofert? Significa un color que no es veu la merda. És no sé com dir-te.
Normalment són colors de merda d'oca, ja. Sí o no? I és aquell color que és igual, t'hi pot caure xoriço, t'hi pot caure el que vulguis, aquells entrepans que portàvem als 80 de mortadela, allò, pot caure tot a sobre, no passa res.
No passa absolutament
res. Res.
Exacte, per tant, què és més important? Ser net o semblar net? Saps què vull dir? Sembla que semblar net sigui més d'allò.
Sí.
Però bueno, en tot cas, el que sí que és veritat és que la
però
tela...
Però no, perdona, ara que has dit això de nets, ta mare no et feia això... O el teu pare, perquè això és molt així d'aquesta època.
Ja sé per on vas.
El mocadoret, allò que et llapaven amb saliva i et feien així a la cara si t'havies mascarat alguna cosa i et deien pobres peronets. A casa meva ho deien, això.
Sí?
Pobres peronets.
No ho sé.
I em treien el que tingués.
Amb saliva. A veure, l'única cosa que dic és que jo faig els meus fills, m'entens o no? I a més, sense intermediari del mocador. Vull dir que tampoc ho puc criticar gaire. Ja, molt xongo. Però bueno, el tema aquest, val, molt bé. Les teles són molt més rígides. És veritat que és més resistent.
Això sí.
Però bueno, és tan rígid que passa dels germans grans als petits, i al final et tapisses al sofà, m'entens? I encara dura la tela. Tampoc és qüestió d'això. Tercer punt, el tema del consumisme. I aquí ja comencem a entrar en matèria. A veure, vivim en una societat consumista, hiperconsumista. Tu creus realment que l'uniforme de les criatures pot solucionar aquest problema? Crec que és reduir el tema del consumisme a una cosa molt, molt, molt petita. Per tant, el consumisme està...
Ah, perquè igualment et demanarà el mòbil, encara que porti aquest uniforme marró horrorós.
Et demanarà el mòbil, et demanarà les joguines per Nadal, et demanarà... A veure, que no es redueix tota la roba. I això té a veure també amb l'associació de la dona, en aquest cas, unida al concepte de moda i unida també al concepte de consum. Per tant, unim aquestes coses i sembla que vagin juntes, i no van juntes.
I tu creus que, sobretot, deu haver algú que diu no, és que clar, així les nenes ja no et demanen tantes coses? O sigui, que és especialment... És a dir, per què no? Perquè, clar, els homes amb una samarreta i uns texans se'ls vesteix, no? Aquestes coses hem sentides.
No, tens tota la raó, segur que sí. Però, per tant, això ens porta al punt número 4. Per tant,
aquest és el que ens agrada en aquest
parada programa. Parada i fonda, val? O sigui, posem el punt mort del cotxe perquè aquí tenim molta teca. Perdona, diu que la gent s'iguala vestint igual. Perdona, però igualar entre qui? Comencem a dir...
S'iguala entre els de la seva classe. És a dir...
És que ni així. Perquè, mira, igualtat de classe. Realment... reduïm les desigualtats de classe amb un uniforme? Bourdieu deia que les...
Ara m'has agradat aquí,
Perdó?
Ara m'has agradat aquí, Bourdieu.
Sexy, no?
Sí, sexy. Molt, molt sexy.
En aquest cas, Bourdieu deia que la classe social no es defineix tan sols pels diners que tu tens al compte corrent, sinó que són moltes més coses. És, per exemple, el capital cultural, per exemple, que defineix doncs, bueno, els estudis que has optat, com parles, com et mous, com penses, els treballs als quals se t'ofereixen, el capital social també, que són les relacions socials que són fonamentals per moure's en el món d'avui. Per tant, reduir la desigualtat de classe a una roba és absolutament absurd.
No, i a més d'això que ens acaben sortint aquestes coses, aquella pulsareta de tous, aquelles arracades que no sé què, aquell pentinat, aquelles ulleres, vull vindre a dir, no pots suprimir tot això, no?
Jo agafo el teu uniforme color beige i ho combino amb unes mames de 600 euros i ja està. I a més el pati...
Ja puc sortir la portada de Vogue.
Exacte, i al pati xuleixes amb les teves amigues de Casnata Bequeira Beret, però evidentment que no redueix el tema de classe.
I també la motxilla, recordem les motxilles que també eren un sinònim de classe, això. Les motxilles en algunes eren caríssimes.
És que tot és sinònim de classe, per tant, sisplau, no ho reduïm només a l'uniforme.
No ens enganyeu.
No, que no ens ho creiem. En tot cas, també, els uniformes no són una manera de... una estratègia de màrqueting de les escoles, perquè vagin allò, colonitzin les ciutats i que la gent vegi doncs, que venden d'aquesta escola, que venen d'una altra, no? Per tant, també utilitzen els nens com a anunci, jo crec, Però en tot cas...
Ara, per això, cada vegada n'hi ha menys d'escoles que van amb uniforme. O sigui, només són les de l'elit o, diguem-ho clar, de l'Opus Dei, no? Bastant.
Home, l'Opus s'abraça un uniforme, m'entens, com jo, els torrons de Nadal. Però vull dir que, bueno, n'hi ha forces encara, no? Uh-huh. Segona cosa, igualtat de raça. Mira, ara deus haver assabentat que a París estan intentant treure la baia, que és aquesta peça, no?, que deixa doncs, la cara, les mans al descobert. No la volen perquè creuen que té punts religiosos i per solucionar aquest tema volen posar uniformes. No? Ostres, el tema del racisme és tan complex en si que també penso que
treure un uniforme per posar-ne un altre.
A part de que el tema de la baia jo tinc molts dubtes. No? On està la frontera entre la religió i la cultura. Per tant, és complicat, però si més no.
Si ets francès, dubtes, sempre pot ser Daft Punk i que no se't vegi res.
Totalment.
Perquè portaven el casco aquell i d'allò...
Totalment, però davant del dubte, si veiem a Marine Le Pen que defensa aquesta opció, penso que aleshores hem de tenir clar què no hem de voler, no? Perquè ella molt per la convivència cultural crec que no està.
No està.
I després, la igualtat de gènere, que aquí és on arribem.
Els uniformes, que... Els uniformes. Igualtat de gènere, no?
A veure,
no,
la majoria...
De moment, ja, o sigui, jo el meu era en faldilla.
Exacte.
Al meu col·legi no hi havia nens, però quan hi van començar nens hi havia pantaló llarg.
Clar, hi ha escoles que estan posant uniformes que siguin iguals per nens o per nenes, però encara queden moltes escoles que no, que les nenes porten faldilles tablejades, els nens porten pantalons. Per tant, parteixen de la base que nens i nenes han de vestir diferent perquè són diferents, perquè han de tenir un tracte diferent, perquè han de tenir unes oportunitats diferents. Per tant, ostres, és la base visible de que volen perpetuar una diferència entre nens i nenes. No?
I escolta'm una cosa, tu com ho veuries que, per exemple, anéssim amb xandall?
Bueno, tu
fas xandall o no?
T'ho puc contestar després o no?
Sí, fas la misteriosa.
No, t'ho dic perquè has sentit la notícia aquesta de l'escola de l'Opus de les Alzines de Girona?
Sí, que em sembla que es porten uns pantalons curts dintre les faldilles o no sé quina cosa.
Porten uns pantalons a sota perquè a ningú se li acudeixi doncs, mirar per sota. Però a més, si les nenes tenen...
Però els han obligat?
Les han obligat, sí.
Molt bé.
Però a més, com que volen com dir-ho, solucionar el tema de la sexualització, han dissenyat com una mena de faldilles, que jo penso que les han pensat a la NASA o no sé on les han pensat, que no es poden doblegar per la part de dalt, amb la qual cosa no es poden escurçar, però tampoc es poden retallar per sota perquè no sé què deuen tenir.
O sigui, potser aquest material és per als pròxims astronautes que vagin a algun lloc. No?
Segur,
vull dir,
segur.
Perquè veig que és molt
resistent, molt pensat. Sí, que si cau, no sé, si els de Corea apreten el botó, ens posem aquests uniformes i no ens passarà res.
Exacte.
No? Però, per tant, si recau sobre les nenes el fet de la sexualització, en aquest cas, no?
S'han de protegir elles perquè els altres ja sabem que són uns depredadors, no?
Exacte.
Estan enviant aquest missatge, també. Estan enviant aquest missatge, també, pels nens, perquè no els donen la confiança de no mirar sota les faldilles. Perdona, però sembla que estiguem parlant de Xinxan.
Ah,
sí, ja. Sí o no? Vull dir, sembla que estiguem aquí amb el fullet tortuga, pensant en un còmic japonès, on hi ha senyors sempre que no?
Bueno, n'hi ha, N'hi ha, sí. No sé com dir-te. N'hi ha i s'ha de solucionar tot això. Però, si més no, la idea de posar uniformes, perquè així les nenes no portaran ni crop tops ni shorts i no sexualitzaran, mentida, l'uniforme es pot sexualitzar, sinó que els hi diuen a les nenes d'un centre d'Alacant, que també les van enviar cap a casa perquè portaven les faldilles massa curtes i tenien la por que això generés una onada, un tsunami en la resta de l'escola i que hi hagués com una mena de socialització generalitzada, no? Pues estem en el mateix. Culpabilitzar-les amb elles i no fer responsable també la societat d'això, no?
Doncs escolteu, si teniu històries uniformes per explicar-nos, aquesta nit tenim un telèfon diferent, 938442022. 938442022, parlant amb la Sílvia Rosés d'aquesta vida uniformitzada en la que ens volen portar alguns.
I si no truca ningú, que parli la Britney, no?
Britney Spears, què ens diu Britney Spears en aquesta cançó?
Bueno, ens diu moltes coses, no? Però també ens ensenya moltes coses i demostra com un uniforme escolar es pot sexualitzar perfectament. Per tant, et sembla que concluem una mica?
El què? El tema dels uniformes?
Sí, que fem una mica de tancament.
Jo ara et pregunto allò del xandall i encara no vols contestar?
T'ho contesto ara mateix. A mi em dóna la sensació que quan optem per l'uniforme és perquè han fallat moltes estratègies de diàleg, de cultura, de pedagogia, i per tant acabem optant per la imposició abans d'això, no? és amagar la merda sota la catifa. Hi ha molts temes que s'han de solucionar, que es manifesten en la roba.
Aquí, eh?
Home, sí, i tant. I m'emprenyo també, que tinc molta mala llet, no? Però, per tant, abans de solucionar-los d'altra manera, amaguem la merda de la catifa, però la merda hi segueix sent. I què és el millor de la merda de la catifa? Doncs que ha de sortir de la catifa, perquè quan surt de la catifa ens dona l'oportunitat de poder-ne parlar, de poder-la discutir i de poder-la solucionar, no? Per tant, aquest tema de si tu prohibeixes a les nenes que portin un crop top, un mini short o el que sigui...
Què és un crop top? Perquè t'ho he sentit dir dues vegades i no ho sé jo. Què és un crop top? Què és un crop top?
Per favor.
Soc molt antiga, jo.
No, home, aquests són molt modernes.
No, són
aquests tops bueno, que ensenyen tota la panxa.
Mm.
Tu pots prohibir una noia que porti això, però a la que ja no miris i giri la canturada se'ls posarà.
Home, i tant. Però jo també ho feia, això. Em canviava de roba a l'ascensor de casa.
Exacte, però per què ho fa ella? Doncs perquè la societat l'està ensenyant a que per ser valorada ha de generar desig en la gent. Per tant, en comptes de paralitzar-la amb ella, per què no comencem a conscienciar la gent? I a més, per què no dialoguem amb les alumnes, en aquest cas a les escoles, i les fem conscients d'això, tant a elles com a ells, de quin paper té el seu cos, de com ens hem de relacionar...
I no? Et puc dir una cosa així molt de iaia, del fred als ronyons, perquè jo sempre tinc fred. O sigui, m'agafa fred quan les veig.
Tens de les que dorms en pijama i poses el pijama dintre dels pantalons?
No, jo sóc molt calorosa al llit. Al llit sóc molt calorosa. Però et vull vindre a dir que jo les veig pel carrer i penso, ai, quin fred! Perquè tot això està desprotegit. I els japonesos, saps que porten aquestes faixes dels kimonos? Saps per què les porten?
Ui, és veritat.
No, ara no faig broma, eh? O sigui, els kimonos japonesos... No m'ho estic inventant, no és cap sopar de duro.
No, et crec,
o sigui, ho prometo.
Sempre.
O sigui, porten els cinturons aquests enormes perquè ells consideren que aquí tenim l'energia dels ronyons, que és la més important del cos, que és el ki, i que si portem refredat això, tenim tot el cos i tota l'ànima desestabilitzada.
Vigili, avui no puc dormir.
T'ho dic, que ho sàpigues.
No, nunca t'acostaràs sense saber alguna cosa.
Els teus fills amb el ki destapat.
Imagina't.
Que sí, que els japonesos són molt llestos per això. Si ells són els que... I els japonesos, els xinesos, eh? Els que prenen també te calent tota l'estona perquè flueixin energia.
Bueno, llestos, segur que hi ha de tot, eh? Al Japó,
sí.
Virgili.
Segur.
Però et puc contestar amb el xandall, no?
Deuen portar crop tops d'aquests.
Contesta
amb el xandall, va. No facis la misteriosa més, ja.
Vale, vinga, va.
Tot això era per despistar?
Ah, mira, per fer-me la sexy. Escolta'm una cosa. La història és que la gent jove està en una etapa en la qual no té encara una participació real en el món. Per tant, com fa? Com es fa sentir? Com investiga qui és i què vol ser? Doncs a través de la roba. Crec que treure aquest espai d'investigar sobre si mateixos, espai de comunicació, em sembla un error. Crec que se'ls ha de deixar precisament per això, perquè és un espai d'aprenentatge, no? Per tant, ni xandals ni res. Home, la faldilla i el pantaló, fatal. El xandall millorem.
Però xandall vols dir xandall no com a uniforme, però que deixes que la gent vagi amb xandall, no?
O no et sembla... Tu volies uniforme de xandall, tot és igual.
Sí, exacte, perquè això ho fan a moltes escoles bressols. Quan no els hi posen encara el xandall, quan no els hi posen a l'uniforme, els hi posen el xandall, perquè així els uniformitzen. Això ho he sentit, eh?
Estàs obrint un meló. Tu creus que un nen de 3 anys li cal un xandall quan l'únic que fan a gimnàs és aixecar la cama?
Ja ho sé. Jo què vols que et digui?
No.
Jo no he inventat el món. Sílvia Rosés.
Si estem apostant per pedagogies que individualitzen l'estudiant i treballen l'esperit crític, sisplau, deixem-los expressar a través de la roba.
S'ha acabat. Doncs ja se sentiu, la Sílvia Rosés que vol que ens expressem. Doncs nosaltres el que digui ella va a missa.
Ui, no, que no sóc creient.
Ah, no, és veritat, és que ho estem embolicant tot molt. Només ets misteriosa, només ets misteriosa. Sílvia Rosés, fins la setmana que ve, fins d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies.
Saps de què ens parlaràs d'aquí 15 dies?
No ho sé, però segur que serà algú bomba.
Bomba, espectacular.
I tant.
Molt bé. Doncs nosaltres estem a punt d'acabar el programa, però avui una dona que segur que també t'agrada molt
ai.
Ha fet una cançó. No para de parlar del seu ex. Ara parla del sogre.
Ah, sí.
Saps?
Sí.
Saps qui és?
Ui, tant, mare de Déu.
Tens alguna cosa a dir dels seus xandalls?
Uf, teniu 3 hores?
Teniu 3 hores? Vinga, sentim Shakira i aviat parlarem més.
I tant.
Llevo a los niños a las 9. El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene de recluta.
la mentalidad. Solo te falta el salario.
Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos con cura.
Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen pobre...
Doncs ja sentiu la Shakira parlant una altra vegada, en aquest cas, del seu exsogre, si és que no s'ho acaba aquesta dona. Nosaltres tampoc ens ho acabem. De fet, demà hi tornarem. Programa normal a les 11 de la nit al Dones i Dies amb una convidada molt especial, la Judit Martín, la humorista còmica, la verge del Rocío, també algunes vegades, de tot, una dona meravellosa amb la que estarem parlant una hora de la seva música, del que li agrada fer quan no està fent riure'ns a tothom. Nosaltres acabem el programa aquí, l'hem fet possible, Judit Pastor, Anna Escura, Eduard Nas, Sam Silva, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Fins demà.
Solo me falta el salario.